reconeixement provincial a valorar els treballs realitzats en la plaça del Llaurador, tenint un esment especial la bona execució de la substitució, de l'antic paviment i la instal·lació de paviment ceràmic en aquest emplaçament que comunica amb l'estadi de la ceràmica.
Així, tal com argumenta la comissió tècnica, s'ha realitzat un bon treball tenint en compte que és un emplaçament amb gran trànsit de circulació de persones i el material ha de suportar molt de pes en cas d'organització d'esdeveniments en un espai tan emblemàtic de la ciutat. Aguilella ha assegurat que la creació d'aquest premi com a revulsiu la millor utilització de la ceràmica naix amb la vocació de mantenir-se estable en el temps, de manera que els ajuntaments ja puguen preveure per als propers anys actuacions en aquest sentit que meresquen tan important reconeixement. I continuem parlant de la Diputació, que amplia les entitats sense ànim de lucre la seva estratègia de creació d'ocupació.
L'entitat provincial incorpora a les entitats sense ànim de lucre de la província l'estratègia per a la generació d'ocupació i activitat econòmica a la província. Així, gràcies a una convocatòria de subvencions de 200.000 euros, les entitats sense ànim de lucre de la província podran executar jornades, foros, fires i premis, entre d'altres, així com accions d'orientació i formació per a l'ocupació i emprenedurisme, en les que s'inclouen metodologies novedoses. El diputat de Promoció Econòmica, Salvador Aguilella, ha mantès una reunió informativa amb motiu de presentar les bases de la convocatòria 2018. Així doncs, 20 associacions han assistit a la sessió informativa en la que s'han tratat els punts clau de la convocatòria, algunes de les quals ja han participat en edicions anteriors. El text de les bases reguladores es pot consultar en el BOP, número 12 de 27 de gener de 2018. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals a partir de la publicació de la convocatòria en el BOP.
El diputat ha destacat l'excel·lent funcionament que van tenir aquestes ajudes durant el passat exercici, generant activitats, tallers i demés iniciatives que han ajudat a millorar la inserció laboral de determinats col·lectius que d'altra forma tindrien molt complicat l'accés a aquests recursos. Els col·lectius professionals o entitats se recorden des de la Diputació que treballen amb sectors poblacionals desfavorits, s'han beneficiat d'altres edicions d'aquesta aportació de la Diputació i han portat a terme activitats que introduïxen elements innovadors en la promoció d'ocupació i l'empreniment. Repassem ara l'actualitat de municipis. Ens quedem ara a Onda, que reivindica la construcció de la caserna de la Guàrdia Civil.
L'alcalde d'Onda, Ximo Huguet, fa un pas més en la reivindicació per aconseguir que la Guàrdia Civil disposi el més pront possible d'una nova caserna en el municipi que els permeta treballar en unes condicions dignes i així poder donar un millor servei als veïns, tant d'Onda com de les altres 10 poblacions properes en les quals presta servei i que compten amb un total de 30.000 habitants. Cal assenyalar que la Guàrdia Civil de la localitat presta els seus serveis a Onda, Ribes Albes, Tales, Fanzara, Llodar, Fuentes d'Ayudar, Vallat, Torra, Alba del Pinar, Villamalur i Suera. Per aquest motiu, Huguet s'ha reunit amb l'alcalde de Ribes Albes i vicepresident de la Mancomunitat Espadà Millars, César Pallarès, al qual ha informat de totes les accions que ha realitzat respecte a la necessitat de que es construïsca la caserna i d'aquesta manera fer força entre ambdues institucions perquè aquesta infraestructura siga una realitat el més pront possible. Com a capçalera de comarca de l'Espadà Millars des d'Onda, impulsem aquesta reclamació que afecta a moltes localitats. La comarca es mereix una caserna digna perquè la Guàrdia Civil pugui brindar les millors prestacions als ciutadans, tant d'Onda com de la resta de poblacions, destacava l'alcalde.
Per la seva banda, Pallarès ha insistit en la necessitat de la construcció d'aquesta caserna d'Onda, ja que es donaria un servei molt més ràpid a les poblacions veïnes de l'interior que manquen a dia d'avui de seguretat local i que, a més, es veuen afectades per la despoblació interior. I ens quedem ara a Almassora. El Servei Esportiu Municipal d'aquest municipi llança una programació que acostarà l'esport a totes les edats.
El Servei Esportiu Municipal ha llançat una completa programació d'activitats per aquest 2018, centrada a promocionar la pràctica esportiva entre el públic de totes les edats. No en va l'oferta presentada pel regidor d'Esports, Xavier Trenco, i el director del Servei Esportiu Municipal, Sergio López, inclou festes infantils, propostes per a tota la família, activitats dirigides a persones majors i iniciatives com campionats de triatló indoor o circuits d'obstacles per als atletes més experimentats. Gràcies a la reducció de preus que apliquem en els abonaments infantils, juvenils i de persones jubilades i a la creació d'una tarifa familiar, hem aconseguit que més persones practiquen esport, ha destacat Trenco. L'edil confia que la qualitat i la diversitat d'aquesta oferta que presentem faça que xicotets i majors adquirisquen l'habilitat de realitzar activitat física setmanalment.
Així doncs, una de les novetats de la temporada és la celebració d'una setmana familiar durant les vacances escolars de Pasqua, que en aquesta ocasió es realitzarà en horari de matí i de vesprada perquè, diu el regidor, tots els abonats puguen assistir i practicar esports amb els seus fills i filles, confirmava Trenco. Els menuts gaudiran també de diverses festes al llarg de l'any, com la de Carnestoltes, les de comiat en juny i obertura de curs l'octubre i la visita del Pare Noel. I no deixem Almassora perquè la Unitat Militar d'Emergències exhibirà el seu potencial el 27 de març.
La UME es traslladarà a Almassora el proper 27 de març per a realitzar una demostració en la plaça Pere Cornell. El coronel Javier Ferrer González i l'alcaldessa d'Almassora, Merche Galí, han acordat per aquesta data l'exhibició de vehicles i recursos, amb què explica l'exèrcit de terra en les seues intervencions en catàstrofes. Així, el centre urbà de la localitat es transformarà per a albergar el simulacre de maniobra dels integrants de la UME, que es desplaçaran fins a Almassora vehicles, material i equipament perquè la ciutadania comprove com actuen en cas d'emergència. La demostració es durà a terme en un recinte habilitat perquè puguen acostar-se els veïns a comprovar in situ com és el dia a dia d'aquest cos d'èlit. L'alcaldessa d'Almassora ha acceptat la proposta del coronel de celebrar a Almassora un esdeveniment d'aquestes característiques que portarà aparellada també una exposició de boines verdes en la sala municipal Espai Mercat. La mostra estarà oberta entre el 27 de març i el 8 d'abril i permetrà al visitant recórrer la trajectòria d'aquest grup d'operacions especials.
El subdelegat de Defensa Castelló, en paraules de l'alcaldessa, el coronel Ferrer González, em va traslladar la seva proposta per a difondre entre la ciutadania en què consistís la tasca d'aquesta unitat militar d'emergències i segur que la demostració que duran a terme a Almassora ens permetrà descobrir aquest treball imprescindible en catàstrofes naturals i grans emergències. I ens quedem ja a la localitat, parlem del Partit Popular de Vila-real que lamenta que la ciutat continuï igual de bruta un mes després que l'alcalde anunciarà un pla de neteja.
Segons han criticat des de les files populars, l'alcalde José Benlloc, acorralat per les queixes i per les protestes dels veïns, ha ficat una nova cortina de fum, un pla especial de neteja, però un mes després la ciutat segueix igual de bruta. Això és el que asseguren des del Partit Popular, un fet que a judici del PP fica de manifest els constants incompliments de l'alcalde i el seu fracàs en la gestió. Vila-real és una ciutat en la que l'alcalde gasta més diners en publicitat i propaganda que en netejar el municipi.
Aquesta era la crítica dels populars i també, en paraules del seu portaveu, Héctor Folgado, es demostra que Benlloc no pot tapar el fem amb un titular, ja que davant les queixes i protestes dels veïns per acumulació de fem va tenir l'ocurrència, com sempre, d'inventar-se un pla, però un mes després tot continua igual. Així doncs, els populars han reclamat que d'una vegada es fiqui solució al problema de neteja als carrers de la localitat.
Així mateix, una altra de les peticions que ha fet avui des del Partit Popular el seu portaveu, Héctor Folgado, ha sigut la de demanar a l'equip de govern i a l'alcalde José Benlloc que pague ja a les diferents entitats socials i associacions les ajudes que encara els deu de 2015, 2016 i 2017.
Estem parlant de que l'Ajuntament de Vila-real, avui, i estem en l'any 2018, encara deu ajudes socials a entitats de l'any 2015, de la legislatura passada. Estem parlant de que avui l'Ajuntament de Vila-real encara deu ajudes socials a entitats de l'any 2016. Estem parlant que avui l'alcalde Benlloc encara no ha pagat ni un euro a les entitats socials del poble de les ajudes socials que per a d'elles n'hi havien assignades. Ni un euro del 2017. Ni un euro. I diem això perquè avui, que ja estem a les portes de febrer, encara ni s'han convocat les ajudes del 2018. I diem això perquè les associacions de Vila-real que treballen en els diferents àmbits, totes elles van passar tot l'any 2017 sense tindre firmat el seu conveni. Un conveni per al que tenien els diners en el pressupost. Perquè no és una qüestió de que és que han tingut que prioritzar altres coses, és que han sigut uns gastos imprevistos, no. En el pressupost estaven els diners per a pagar tots aquests convenis i a totes aquestes associacions. I l'única justificació que n'hi ha és la mala gestió de l'equip de govern.
I ja, per últim, parlem de que Vila-real implantarà el programa Jove Oportunitat de l'IBAG el 13 de febrer per a motivar els joves amb baix nivell de formació.
Vila-real implantarà a partir del proper 13 de febrer el programa Jove Oportunitat Job, que promou l'Institut Valencià de la Joventut i es finança des de la iniciativa Ocupació Juvenil del Fons Social Europeu. La iniciativa, que serà desenvolupada per les regidories de Joventut, Educació i Serveis Socials de l'Ajuntament, es dirigeix a joves de 16 a 21 anys que han abandonat la seva formació acadèmica i no treballen. Jove Oportunitat és una experiència pilot que promou la realització de tallers d'assessorament i motivació per a joves amb baix nivell de formació que no han completat els seus estudis, que comptaran amb el suport de pedagogs i monitors experts en coaching per assessorar-los i orientar-los en grup i de manera individualitzada, segons explicava la regidora de Joventut, Gemma Gil. El programa té una durada prevista de febrer a juny i les sessions seran de dilluns a divendres de 9:30 a 1:30 a l'Espai Jove, on els assistents treballaran la seva motivació per a prendre decisions dirigides a formar un projecte de vida i ocupacional.
Al marge de les sessions grupals, en diu la regidora Gil, hi haurà també sessions individuals amb el coach que els orientarà de forma personalitzada per aconseguir les metes que s'han proposat a nivell personal, formatiu i laboral. També comenta la regidora que hi haurà activitats fora de l'Espai Jove com excursions i cides per a conèixer empreses i trobades amb altres programes semblants al de Vila-real. L'Edila afirma que ja han començat les entrevistes amb les persones interessades a participar en el programa, que continuaran durant la setmana vinent, i anima els interessats a posar-se en contacte amb Educació i el CEAFI de Serveis Socials. I fins ací el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una setge, una pausa mínima, de seguida parlem de la situació de la grip, d'aquest virus. Ací a la zona, amb la responsable d'atenció primària del Departament de Salut de la Plana, Carola Navarro.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Vila-real te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis, eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Vila-real desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
I més assumptes. A la 92.2 de la freqüència modulada anem a parlar d'un tema de salut que durant els últims dies està generant molts comentaris, moltes notícies degut a l'increment de la incidència i també doncs, aquesta gent que acudís al metge per buscar una solució i es queixa, no? Del retras. En aquest cas ens referim a la situació de la grip. A la província de Castelló i també a les Terres Valencianes també s'ha produït aquest repunt d'incidències i per tal de conèixer com es troba a hores d'ara aquesta situació tenim a l'altra banda del fil telefònic la directora mèdica d'atenció primària del Departament de Salut de la Plana, Carola Navarro. Carola, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
No estem parlant de la grip, que enguany sembla que està tenint un repunt especial. Fa unes setmanes es parlava, no?, almenys alguns titulars deien que havia baixat, però d'un temps a aquesta part la situació ha revertit i s'han duplicat inclús quasi els casos.
Sí, la veritat és que sí. Comparant en l'any passat, que sempre fem una comparativa, la taxa d'incidència dels casos de grip ha augmentat, ha començat més prontes respecte a l'any passat i realment ha augmentat en la incidència, en els números de casos que s'han declarat. O sigui, se pot dir que és un poc més greu en quant al número de casos respecte a l'any passat.
I també no sabem si s'ha donat aquesta casuística a la Comunitat Valenciana o al Departament de la Plana, però també el cas de la gent que s'ha vacunat també s'ha vist que s'ha reduït el percentatge d'efectivitat. No? Si altres anys es parlava d'entorn a un 40 o un 60, enguany estava entorn al 25 almenys en l'àmbit nacional. No sabem si així també s'ha pogut contrastar aquesta informació.
Sí, así pasa el mateix. O sea, la pauta de la griva ha sigut la mateixa, ha sigut, conforme he dit, s'ha avançat molt més i la cobertura, diguem, de la vacuna de la grip pues, ha baixat respecte a l'any passat. Però bueno, això és també per les mutacions del virus de la grip, que sol passar també tots els anys. Per això és tan important vacunar-se.
No sabem si la gent, no, sobretot aquests grups de població...
Grups de risc.
Sí, uh-huh. Encara estan a temps de vacunar-se, o com ha comentat, no, si ja s'ha avançat una miqueta, seria massa tard, no, per a començar la vacunació.
Ara ja és tard. Per això, diguem, què és millor per a combatir la grip, per a que no siga tan greu, per a que tinguem menys casos realment, pues, és la prevenció en la vacunació i en altres mesures higièniques que sempre remarquem.
Mesures com quines? Tenint en compte que encara estem en un horatge aixina canviant, que encara el virus pot estar per ahí fora, no, per l'ambient, què es pot fer per a intentar rebaixar al mínim la probabilitat de risc, no, d'agafar la grip?
N'hi ha unes mesures que són molt fàcils d'aplicar i que podem fer tots a casa. Per exemple, llavamos les mans sempre, importantíssim. Quan estorbem, quan tossim, en lloc de posar la mà, utilitzar un mocador, perquè si posem la mà, transmitim el virus a les coses que toquem. I importantíssim això, el llavar de les mans, el ventilar molt bé les habitacions, pues també tindre la precaució, com he dit, l'estornudar o quan tossim, posar pues un mocador per tapar, per no contaminar la mà o contaminar a la gent que tenim al voltant, tindre unes mides pues això, alimentàries i correctes, sobretot això, per a evitar els contagis, sobretot.
I després també hi ha comentaris, no?, que diuen el que ha patit la grip sap diferenciar perfectament si és grip o si és un refredat,
sí,
comú, però
sí,
com podria fer-se, no?, perquè alguna persona... Diu, sí, pues jo estic aixina una miqueta, em fa mal el cap, tinc mocs...
Sí.
Com saber si realment és grip, no, que és més greu, o un refredat?
La diferència, sobretot, entre un refredat comú i la grip és que la grip cursa en molta més febre, una febre mantesa durant 2 o 3 dies, el malestar general és molt més afectat, la persona li fa mal tot, té molt de dolor muscular, o sigui, realment és un refredat, però molt més... en els símptomes molt més greus. El refredat comú és, pues això, estornudes, tens un poc de tos, tens un poc de malestar general, però no tens aquesta febre com la grip, per exemple. Uh-huh. I en qualsevol antitèrmic es passa, perquè realment el tractament és simptomàtic, o sigui, tratem els símptomes que ens fan estar malament, però realment tractament contra el virus de la grip no n'hi ha.
Així que si el període pot anar d'una setmana a dues, això més o menys estarà, l'únic que els símptomes, com bé comenta vostè, no seran tan greus, no? S'aminoraran una mica.
Ahí està. Sí. A poc ja vas sentint-te millor. És normal també que en el refredat el primer dia estigues pitjor, però després ja mantens un estat general bo. Sobretot sense febre alta.
I suposem que a banda d'aquestes recomanacions, òbviament la precaució, després pot haver aquest tractament. No sabem si els casos, no, més greus haurien d'anar a consulta, no haver urgències o al metge de capçalera, o bé també dius, pues mira, si és un refredat comú, em prenc una aspirina, un paracetamol i a veure si va fent. Ahí com s'hauria de determinar quan cal anar a un especialista o quan, diguem, podem anar tirant en els remeis que sabem?
Clar, jo penso que és molt important que la gent ho sàpiga, que la gent, l'automedicació no és prendre d'un paracetamol si te fa mal el cap, realment això és, seria prendre antibiòtic, que és el que no han de fer la població en general. Però jo penso que el sentit comú és el més important, o sigui, un refredat, tots sabem el que és. Això en algun antitèrmic i els remeis casolans de sempre, se cura, poquet se cura i ja està. En el cas de tindre febre alta, mantesa o un estat general molt més deteriorat, així és, en aquests casos sí que han d'anar al metge, pues perquè la grip pot tindre altres complicacions com una pneumonia o semblant. I bueno, pues també en la població general no és tan greu, però en la població de risc, com són les persones majors de 65 o que tenen alguna altra malaltia crònica, sempre es pot complicar un poc més. Jo ahí sí que diria si cursen en febre alta durant 2 dies, 3 dies, ja que vagin al metge.
Perquè, de fet, són casos extrems, com bé comenta, però s'ha produït, no?, especialment en aquest perfil de població més major, la mort, no?, pot arribar inclús la grip a causar la mort.
Clar, la virulència de la grip justament és això, en les complicacions que poden passar en la gent pues, que té altres patologies cròniques, clar que sí. Però no en la població sana, tampoc, en cas que pot donar-se, però sobretot per això, i per això aconsellem la vacunació preventiva en aquests grups de risc.
Gent gran, no gent major, gent que puga tindre alguna malaltia crònica, embarassades, no? Per recordar una miqueta també quins són aquests perfils.
Embarassades i xiquets. I cuidadors de les persones grans, perquè la grip mos la transmitim, és la transmitim entre persones, clar, el contagi era així, la via respiratòria.
Clar, per això suposem que també quan s'han vist imatges, no, de les urgències col·lapsades es reclamava més atenció per evitar també més contagis, no, que una persona que poguera tindre grip afectara a altres, no, que anaven al servei per altre motiu que no era aquest.
Sí. Important això també. Encara i tot, així en el departament hem reforçat les urgències en espais i les urgències també en el que és l'Hospital de la Plana. Però bueno, de fet, enguany és que la incidència de grip ha sigut molt més alta, molt més casos que no l'any passat.
I això suposem que és complicat de previndre, no? Ja s'intenta ficar una solució una vegada s'ha topetat la situació, però és complicat saber exactament a quanta gent afectarà abans de que passe.
Sí, clar que sí.
Doncs, doctora, sí que ens agradaria, per últim, no, per intentar que la gent no patisca la grip, no, perquè fastidia prou, la veritat, a la gent que ho patís, que ens tornarà a recordar, no, aquestes recomanacions principals per intentar pal·liar els danys.
Molt bé, sobretot, llevar-se les mans, importantíssim, intentar respetar quan estornudem o quan tossim, pues tapamos la boca en un mocador, no en la mà, perquè la mà és la que transmetis després i anem deixant el virus per ahí, ventilar bé les habitacions i dur una dieta equilibrada, sana, perquè això augmentarà també el nostre estat general. Beure molt de líquid i bueno, jo el que diria és pues això, intentar previndre aconsellant la vacunació en tots els casos que s'haurien de vacunar.
I no sabem si seria una mesura extrema, no? Però que la gent que té la grip, per evitar el contagi, es poguera ficar màscares, no? Que usar inclús desinfectants de mans. No?
De mans, sí.
Seria recomanable en aquests casos?
Sí, seria recomanable, clar que sí. Però bueno, si no, l'au i el sabó, que penso que siga una cosa tan, un remei tan, tan natural i... habitualment no ho fem. Sí.
Doncs esperem que amb aquestes recomanacions les incidències també puguen baixar. És com bé ha comentat vostè moltes vegades de sentit comú, però que l'apliquem per a no patir el virus de la grip aquesta temporada. Doctora, directora mèdica d'atenció primària de la Plana, moltíssimes gràcies com sempre per atendre la nostra cridada i parlem prompte, un plaer.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
¿Cómo? ¿Has perdido tus contactos, imágenes y archivos? No te preocupes, KMI Data Recuperación de Datos te ofrece presupuesto gratuito sin costes. En Villarreal, PC Surveys, calle Ermita número 170 y App Informática, calle Nuestra Señora de la Consolación número 2 o visita www.kmidata.es.
Abonament de les Arts Escèniques de Vila-real. Als mesos de febrer i març, vine a gaudir del millor teatre a l'Auditori de Vila-real. 10 de febrer, Pels Pels. 24 de febrer, Crimen i Telón. 3 de març, de Suquei a Naima. De 7 de març, de Las Más Bellas, Las Más Bellotas. Preu de l'abonament, 35 euros. Renovacions a l'Auditori Municipal entre el 22 i 31 de gener. Noves inscripcions a partir de l'1 de febrer. No t'ho pots perdre. Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Villarreal. Villarreal avanza.
Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten. Y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Villarreal. O encuéntranos en www.canem.es.
Una 29 minuts del migdia, continuem ací a Ràdio Vila-real en directe i com cada dimarts, que ens acompanyen des de la Unitat de Prevenció Comunitària el nostre company i col·laborador José Gisbert, que te'l presentem de seguideta. Molt bon dia.
Muy buenos días, Núria.
Has vingut molt ben acompanyat.
Muy bien acompañado.
Bueno, presenta'm-el, presenta'ns-el.
Así, directamente.
Sí, sí, claro.
Vale, te presento a, bueno, a Pedro García. Pedro García es una bellísima persona. Y nos ha acompañado a veces, bastantes veces, en lo que es el taller de padres y madres del Estema TEMS, que lo hemos hablado aquí bastantes veces.
Sí.
Y es padre de dos hijos. Y después de ser padre, se interesó bastante por todo lo que es la educación emocional. Y bueno, tal es que así que hizo un máster que se realiza desde la UGI, en Castellón. Y esos conocimientos me gustaría que los compartiera con los oyentes y por eso le he invitado. Y aparte porque estoy muy a gusto con él.
Doncs avui parlem d'intel·ligència emocional amb Pedro García. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Per què te vas interessar per la intel·ligència emocional?
Pues doncs, com comentava José, arrel de ser papà, pues van començar a sorgir dubtes de com era adequat educar els nostres fills. I com volíem tindre la millor educació, pues ens vam formar en el que és intel·ligència emocional per poder avançar i millorar en la vida, solucionar els nostres conflictes. I...
Sí, perquè moltes vegades no estàs en una situació en la que dius no sé per on tirar, no sé què fer.
Exacte.
Estic a soles, no? Què faig
sí,
en aquest moment?
És un pensament que solem generalitzar, que estem a soles davant d'això, però...
Clar.
Tenim la sort d'estar molt ben acompanyats perquè tots els pares tenim els mateixos dubtes. Entonces, si sí, des d'ací podem tirar una maneta i ajudar.
Doncs anem a intentar-ho i anem a començar pel principi. Parlant una miqueta d'intel·ligència emocional, anem a explicar als nostres oients què és.
Pues sí, comencem explicant. Pues la intel·ligència emocional és una capacitat que ens permet conèixer i manejar les nostres emocions i els nostres sentiments. I interpretar les emocions de la resta de la gent per a sentir-nos satisfets i ser capaços i eficaços en la nostra vida a l'hora de prendre decisions i tindre pensaments que afavorisquen pues, la nostra pròpia productivitat.
Sí, perquè estem un poc cansats ja, no?, durant moltes dècades de hablar d'intel·ligència, del coeficient intel·lectual, de tot aquello que nos passava amb tests, con sèries de numèriques i de formes i que uno se volvía loco, o incluso, pues, yo qué sé, pues, lápiz es a goma como regla esa y te volvías loco, ¿no?, con esas... Eso es intel·ligència también.
Es intel·ligència, pero es una intel·ligència cognitiva y nos viene dada de forma genética. Y con dificultad se puede incrementar. Sin embargo, la inteligencia emocional tiene la suerte y la ventaja que se puede incrementar a lo largo de toda la vida.
¿Pero naixem amb inteligencia emocional?
Naixem amb inteligencia emocional porque la inteligencia emocional ens ve programada o ens ve donada de forma genética. La mare, quan està gestant, pot influir en la inteligencia del seu bebé. Sí.
¿De quina forma? Ay, que ens estem anant per les rames, Pedro, però ¿de quina forma vas?
Pues en la forma en la que la mare gestiona les seues pròpies emocions, està donant-li ja patrons d'informació al seu feto, al seu bebé.
Bueno, a veure si un altre dia, José, podem parlar d'aquest tema, que també és molt
bonic. És un tema molt interessant per desenvolupar.
Sí. Tindré que traer a Pedro otra vez.
Haurem de tornar... Però bueno, anem a parlar ja de quan el xiquet ja està fora.
Sí.
Les claus per ajudar als nostres fills a desenvolupar la intel·ligència emocional.
Pues sí, hem de tindre en compte que nosaltres, com a pares o mares, som els principals models de com és una persona o com se comporta una persona amb intel·ligència emocional. Ens hauríem d'analitzar, doncs, i pensar com és el nostre nivell d'intel·ligència emocional.
Clar.
Des de dins de la família hem de donar importància a lo que és l'educació de les emocions.
Uh-huh.
I sobretot pues, ajudar els nostres xiquets a desenvolupar les competències bàsiques de lo que és la intel·ligència. Les enumerem i després,
sí,
si et sembla, entrem en detall.
Uh-huh. Uh-huh.
Per exemple, donar-se més compte del que sent i acceptar i validar totes les seues emocions. Totes les emocions ens porten una informació, totes volen dir algo. Les podem separar en agradables o desagradables, però totes porten una informació que ens ajuden a saber com ens hem de comportar després.
Molt bé.
Hem d'afavorir a que aprenguin a gestionar aquelles emocions que el fan sentir malament o a ells o als altres i que no li ajuden a aconseguir els seus objectius. Evidentment, els limiten. Quan tens una emoció desagradable, moltes voltes te bloqueges i no aconseguis el que vols. Molt bé. Hem d'ajudar-los a que siguin autodisciplinats i que siguin persones responsables des de ben menuts. I el més important, o una de les coses més importants i que més carents hi ha en la nostra societat, sí, és que tenen que desenvolupar la seva empatia. Uh-huh. Empatia és una paraula molt gran, però sí, l'empatia, si la definim ràpidament ara, sí, és la capacitat de ficar-nos en la pell d'una altra persona, detectar les seues emocions, com està vivint una situació, per entendre-la i ajudar-la el millor possible.
Que se puga, no?
Exacte.
I encara ens queda un altre punt.
Ens queda un altre, sí. Les habilitats socials, que són totes aquestes habilitats que faciliten les nostres relacions amb les altres persones i amb nosaltres mateixa.
I anem a començar a desenvolupar-les una miqueta, no? Sí. Comencem parlant de donar-se compte de lo que sent i acceptar les seues emocions, que pareix fàcil, no? Però no ho és.
Sí, no ho és, perquè ningú ens ha ensenyat fins ara com hem de fer, com és esta tasca. No? Nosaltres hem rebut una educació, siga com siga, però ningú mai ens ha ensenyat ni ens ha parlat res de les emocions. De fet, en la nostra societat les emocions estan com...
En certs moments has d'ocultar-les,
sí,
no?
Sí, no està ben vist. Si
depèn del gènere que tingues.
Exacte, de la teua edat, si eres un xiquet o eres un adult, del gènere, com tu bé dius, si eres xic o si eres xica.
Sí.
Exacte. Pues és moment d'aflorar aquestes emocions, de parlar, de verbalitzar, de treure-les al nostre dia a dia.
Y además porque te hace vulnerable, ¿no? Cuando expresas emociones, es un poco...
Es un poco al contrari del que passa, perquè un quan se sent fort, realment, se sent lliure de poder expressar les seues emocions.
Paradójicament.
Sí, exacte.
Sí. Pero de cara a los otros, o por lo menos la percepción que tienes es, bueno, si expreso tan claramente lo que siento... Pues estoy como más frágil.
Exacto. Pues donar una imagen de que eres una persona débil, feble.
Claro.
Eso hay que cambiarlo, ¿no?
Yo pienso que sí. Y desde dins de la familia hem d'ajudar els nostres fills a que es coneguen es mateixa.
I el que comentaves, no? No conèixer els bons i els roïns, tots els sentiments en general.
Sí, sí. Jo no diria roïns. Bueno, m'agrada dir desagradables perquè des del punt o des del moment que t'estan donant una informació... ja és útil per a tu.
Tots se suposen un aprenentatge.
Exacte.
Claro, fíjate, Núria, que acabas de tener un prejuicio sobre ciertas emociones, ¿no?
Sí.
Y eso lo tenemos que cambiar.
Exacte.
Que no están bien vistas las emociones como rabia, como ira, como enfado. Y en la familia aparece, ¿no? Deja de enfadarte, siempre estás enfadado. Nunca dice un padre a un hijo, es que siempre estás contento, siempre estás feliz.
No, siempre fem énfasis en las cosas roïns, ¿no? Ajá. Y fíjame el punt de mira y el foco ahí. Hem de començar a valorar les coses bones que tenim, que són moltes, i es faciliten la vida enormement.
I en la pràctica, en el dia a dia, los oyentes que ahora nos están oyendo, que son padres, dices, bueno, yo querría educar emocionalmente a mis hijos y cómo tengo que empezar a valorar esas emociones.
¿Quién es el primer pas?
Pues el primer pas és ajudar-los a que es coneguen ells mateixos, a que detecten en ells els seus propis sentiments. Pues des del nostre punt de vista com a pare, hem de retornar-los a ells una imatge realista de com són, però sempre positiva.
Vale, por ejemplo, vuelve del colegio y dice, pues me ha castigado el profesor, yo qué sé, sin el recreo, ¿no, papá? Y eso me ha dado mucha rabia. Bueno, no lo dice el niño, lo de rabia. Quizás
llora, no lloro.
Llora,
sí. Pues has de hacerle entender qué es lo que está pasando y que lo entenga. Explicarlo de la mejor manera posible, siempre reforzan la seua identidad de forma positiva. Uh-huh. Desde luego, si ha fet algo que no és correcte, pues li ho has de dir, no has de transigir a no dir-li que no està fent algo bé. Li ho han de dir, però li hem de donar una raó, o sea, una solució a com podria haver fet això que ha fet que no ha fet bé.
Com ho haguera pogut fer d'una altra forma, no?
Exacte, no quedamos en... És que això ha ocorrit perquè esta situació no l'han plantejada bé. Hem de donar-li la resposta perquè puga tindre aquest recurs per a una propera volta.
Molt bé. Bueno, avancem un poquet,
sí,
no, Pedro?
Hem d'ajudar-li a definir-se, a que se sàpiga descriure, a que sàpiga detectar quan sent una emoció, on la sent, què sent físicament, perquè les emocions tenen un component físic. Entonces, si comença a detectar aquesta sensació, sabrà després què vol dir això.
Clar.
Hem de posar-li nom al que sent, que ahí és com tenim que ajudar-los, perquè el seu vocabulari emocional pues, és molt limitat. El nostre l'hem de reforçar, però el dels xiquets encara és...
Bueno, els adults tampoc te cregues, eh?
Per això, que l'hem d'ampliar.
Sí, hay que ponerle nombre.
I els xiquets, pues, hem d'ajudar-los. Per exemple, pues, el meu fill menut, quan ve a casa a voltes, ve molt enfadat, com deia José abans, Y si le preguntes qué te pasa, digo, es que no sé explicarte. Entonces, le has de dirle, vols dir que et sents, y vas donant-li pistes. A veure si ell troba la emoció i se situa. ¿Estás enfadat? No, no estic enfadat. Vale. ¿Estás molest per algo? No. ¿Estás frustrat perquè no has aconseguit algo? Entonces vas buscant quina és la paraula, si no entén lo que és, li has d'explicar.
I a la propera ja ho sabrà.
I a la propera sap identificar i s'estat d'ànim en aquestes sensacions físiques i psicològiques que ell va sentint.
Molt bé, molt bé.
Hem d'ajudar-los a que siguin reflexius, a que tinguin consciència de les conseqüències de quan fan algo d'una manera o d'una altra i de les seues emocions també. I hem d'intentar i aconseguir no prejuzgar-os ni etiquetar-os mai. És un mal molt comú.
Que complicat és això,
és molt complicat, però hem de ficar-nos això ben gran al cap i intentar deixar les etiquetes per a altres coses, sí. No per a sigils.
Pues sí, això seria lo ideal. I el problema que veig jo en tot això és que els pares els falta tanta intel·ligència emocional.
Sí, però anem pel molt camí. Poquet a poquet estem aconseguint avançar una miqueta. N'hi ha programes, n'hi ha tallers formatius, ve un cert interès en la gent en formar-se en aquests temes.
Bueno, almenys és això, no? Almenys la tasca que s'hi fa des de la Unitat de Prevenció Comunitària, per exemple, pues, va donant els seus fruits.
Sí, bueno, pues yo estaba pensando mientras hablaba Pedro en cantidad de películas que... donde se puede aprovechar quizás el estar con los hijos y apelar a las emociones de los actores, sí. Porque podríamos ahí entrar en lo que es el trabajar la empatía, ¿no? El cómo ponerse en el lugar del otro, en emociones o en situaciones que puedan ser ficticias en principio de una serie de televisión o de una película, pero que estás con tu hijo y a lo mejor apelar a tú, ¿cómo podrías ayudarle? O cómo,
exacte, n'hi ha que aprofitar qualsevol situació que ens pugui servir com a exemple i agarrar-la i treure-hi el suc, perquè necessitem aquests exemples per a introduir-lo en els xiquets. Començar una conversa de cap explicant-li el que és l'empatia és molt difícil.
És gelat, també.
Exacte.
No?
Entonces hem d'aprofitar aquestes situacions que es donen cada dia, en cada moment, per manifestar i fer-los entendre que és, no hi ha res millor que un exemple.
Clar, clar.
Porque estoy de acuerdo contigo. Es una cosa que yo creo que falta mucho en esta sociedad, ¿no? El mirar en el otro, ponerse los zapatos del otro, ¿no?
Parlem un poc d'empatia.
Parlem d'empatia, que és un tema molt interessant.
És que és un tema que de veritat que jo crec que és una de les carències més gran que hi ha en esta societat.
Exacte. Jo començaria dient que per a poder ajudar els nostres fills a que desenvolupen la seva empatia, nosaltres hem de ser el primer model de persona empàtica. Ells deuen de veure en nosaltres una persona que és sensible als problemes aliens, que no passen desapercebuts per a nosaltres els conflictes del nostre voltant, que ens impliquem en el que passa. Sobretot quan ens dirigim a ells o ells es dirigeixen a nosaltres, moltes voltes estem liats en el que estem, en el nostre dia a dia, en la nostra rutina, sí. I els fem poc de cas. Ara no puc atendre't, ara no te puc escoltar, d'ací un moment t'escoltaré. I els xiquets pues, perden aquesta ocasió que tenen de tindre contacte en els papàs i d'expressar-se. Entonces hem d'aprofitar aquest moment, escoltar-los de la millor manera possible.
Encara que tingués tota la pressa del món i te n'hagis d'anar.
Estem perdent una oportunitat valiosíssima per a dedicar-nos a ells en un temps de calidez. De qualitat i de calidez, de les dues coses, perquè els hem de donar qualitat i calidez, que se senten envoltats i volguts.
Claro.
Entonces, l'escolta activa és superimportant. Hem de tocar-los, hem de mantindre la seva atenció, hem de mirar-los als ulls, hem d'intentar adivinar des de quina emoció ens estan parlant, ens estan contant el que els passa per a poder-los ajudar.
Claro, parlem d'empatia i de com desenvolupar aquesta empatia. El que comentes, Pedro, és que el primer que s'ha de fer, no, és
desenvolupar l'escolta activa per a que es puguen donar compte.
No, i que imite, no? Que si els pares també són empàtics, el fill, vulgues o no, pues és com en general en la vida, no? Que ells imiten el que els pares
fan. Diem al principi que nosaltres som el major model. Se fixen en nosaltres, en el que fem, com gestionem les coses, com ens adrecem a la gent quan parlem, com resolem els conflictes i d'igual forma pues, deprenen la empatia de nosaltres.
¿Y cómo escuchamos a nuestra pareja? Porque yo también estaba pensando eso, porque hay muchos padres casi súper volcados en los hijos.
Sí.
Pero claro, los hijos tienen pocas oportunidades de ver cómo los padres también practican la escucha activa entre ellos, ¿no?
Exacto. pues avui en dia en els problemes que ataquen a la nostra societat perdó, és un bon moment per a començar a practicar el que tu dius. Com ens tractem entre nosaltres, entre els pares? Ens parlem a la distància, ens parlem sense mirar-nos, ens parlem...
En la tele encesa, no?
En la tele encesa, distrets en mil coses.
En el mòbil a la mà.
Exacte.
Coses del dia a dia.
És moment d'anar canviant hàbits que faciliten esta connexió. Diuen que per expressar no fa falta parlar, i és de veres. Simplement en mirar als ulls a una persona obtens una quantitat immensa d'informació que d'altra forma no arriba.
Sí.
El llenguatge verbal aporta pràcticament el 30% del contingut d'un comunicat. El llenguatge no verbal, com expresses, el teu tono de veu, com mires, com te maneges, el 70 i pico per cent, o sigui, que és molt important. Escoltar activament.
Estàvem parlant d'empatia, però també crec que és importantíssim i imprescindible parlar-los d'autoestima, de confiança. Això és un pilar fonamental en la vida.
Exacte. L'autoestima és una autoestima sana i positiva, és un indicador de la nostra bona intel·ligència emocional. Això vol dir que està funcionant correctament en quant al nostre nivell d'autosatisfacció en tot allò que fem, com som, el que pensem. I si no tenim confiança i seguretat en nosaltres mateixa, pues, no tenim aquesta habilitat. L'autoestima pues, fa que prenguem les decisions correctes en la vida, perquè estem plens de confiança.
Claro, i com li la transmetem als nostres fills?
Pues hem de fer sempre un reforç positiu i una valoració positiva de tot el que fan, però sempre des del prisma de la realitat. No podem inflar-los el cap en coses que no són reals, en coses que no són veritat. Hem d'animar-los davant del fracàs i la decepció. Hem d'ajudar-los a conèixer les seues limitacions per a poder-les superar. És molt interessant que cada xiquet conega quines són les seues virtuts i les seues febleses, els seus punts febles i els seus punts forts. Per maximitzar els punts forts i nosaltres, com a pares, reforçar-los i per ajudar-los a superar quins són els seus punts febles, però sense que tinguin por, s'han d'afrontar.
S'han d'afrontar, no? Al cap i a la fi. Exacte. No amagar-los.
Exacte. Hem de valorar sempre el que diuen, el que fan. Hem de recrear-nos molt en això per a que se senten segurs.
Claro. La seguretat i com exacte. Sempre fonamental també que els pares tinguin també aquesta autoestima, no?
Exacte, també hem de ser models en aquest sentit perquè si nosaltres parlem en seguretat i en confiança, ells volen, veuen la manera en què nosaltres ens comuniquem. I després és un error que cometem moltes voltes, el de reprochar, el de tirar en cara.
Sí.
Pues això hauríem d'anar borrant-lo de les nostres actituds, del nostre pensament.
Ahí tornem al que comentava José fa un moment, no? La relació en parella.
Exacte.
El reprochar-li és que avui no has planxat o és que avui tal. Això és algo de la vida diària també i que els xiquets escolten.
Exacte, escolten, veuen, deprenen i copien. Sí, claro. És tal qual.
Y yo añadiría las comparaciones, porque también un niño que se compara por parte de sus padres, porque siempre en la familia hay...
Es inevitable,
un primo, porque un primo educat, modélico sí, y que saca mejores notas. Y,
¿cómo fas eso? Pero que es que este corre más que tú.
Eso te vas a ficar al cap, porque si no lo practiques no lo aconseguís. Es día abans que es inevitable, porque estés en toda la sociedad. Ens comparen els mitjans de comunicació. Si vols ser millor que este, tienes este coche. Si vols fer no sé què, pues...
La competitivitat.
Entonces els pares hem d'esforçar-nos en obviar les comparacions. No podem comparar els nostres fills. Són únics i són com són. I nosaltres hem de voler-los i fer que ells se vulguin com són. Que se coneguin per a voler-se com són.
No volem buscar que el nostre fill siga d'una altra manera. Sí.
No. Volem que... Sí, bueno, podem ajudar-los a millorar en les coses que poden millorar. Però hem d'ensenyar-los a acceptar-se tal com són.
I així podem parlar també d'això de ser constant en els seus propòsits.
Exacte. Han de ser constants i hem d'ajudar-los pues, cada volta que es comencen una tasca que la duguen a terme, perquè això és essencial. Necessiten aquesta seguretat de sentir-se bé quan estan fent algo per a poder acabar de desenvolupar-lo. I si algo no t'agrada, ser conscient de que si has adquirit un compromís, tens l'obligació moral de finalitzar.
Claro.
Claro, porque la autoestima no solo consiste, entiendo yo, en aceptarse tal y como es, como decía muy bien Pedro, tanto en los, pues no sé, en las virtudes, podríamos hablarlo, como en las cosas que se pueden mejorar y decir, bueno, pues aquí no soy tan habilidoso, no soy tan capaz, pero sí que soy consciente de ello y eso no tiene por qué hundirme.
Exacto, lo importante pero, es no sentirse mal porque no tienes una habilidad,
claro.
Pero sí ser consciente de esa mancanza o esa carencia para poderte reforzar, para poder mejorar, para poder aprofundir en cómo...
Claro, porque más en lo físico, ¿no? Yo pienso ya cuando los hijos llegan a la adolescencia, que ahí, digamos que es el momento en que más peligra lo que es la autoestima, porque se comparan entre ellos, lo que es la imagen estética.
Exacto.
Se pone en duda. Parece ser, bueno, no lo sé. Es decir, quizás antes de esa adolescencia, los padres sí que tenemos mucho peso en cuanto a,
exacto,
a la fortaleza.
A la adolescencia, yo creo que ya es tard, ¿no? Para comenzar a formar en aquel sentido.
Diguem que el treball efectiu tendría que comenzar abans.
Antes.
N'hi ha formes de poder ajudar-los durant l'adolescència, però el treball efectiu deu de començar abans, quan hem de reforçar, com diu José, aquests valors, aquests patrons, aquestes no necessitats de comparacions. Cada un és un ser individual i únic i no té per què semblar-se a un altre. Hem d'ensenyar-los a ser crítics en el seu juït, a saber jutjar.
A quina edat hauríem de començar en això? Naixen i ja?
Sí,
no, perquè no s'enteren.
Sí s'enteren més de lo que pensem. Sí.
De bebès?
Sí, de bebès.
I com ho fas? Perquè, clar, no t'escolten, no?
No t'escolten, però ells llitgen en tu. Ells veuen la teua expressió, veuen els teus ulls, veuen el que tu li transmets quan te dirigis a ell. O sigui, que des de ben xicotet se pot educar la intel·ligència emocional.
Sorprenent, això,
Fíjate. Tendríamos que volver a nacer para a lo mejor...
Bueno,
no, porque... Decía,
siempre estamos atentos, que la inteligencia emocional durante toda la vida
siempre.
Se puede aumentar.
Incluso cuando tengamos 70 y pico años o 80, Nuria.
Claro, a mí me quedé en molts en cara, José, tranquil.
Es muy importante, además, hem de detectar. Pero a mí una de las cosas más importantes que podem ajudar a nuestros fills es ajudarlos a detectar eso. En qué ells son, tienen carencias... per a que, com deia José abans, que no s'afonen, sinó que sàpiguen ressorgir d'ahir en una situació millorada.
I no hem d'afonar-los nosaltres, tampoc.
No, per supost que no.
Al contrari. Hi ha vegades, no?, que en comentaris que sense voler els fas, pues perquè la societat mana, perquè estàs acostumbrada a sentir-los en la societat o per lo que siga, no? Per qualsevol cosa fas uns comentaris que no saps el mal que li poden arribar a fer, no?, al teu fill.
Sí, la veritat és que hauríem de filtrar molt més la informació que arriba als nostres fills, no ser tan permissius i tolerables en el que veuen en televisió, en el que escolten, en els mitjans de comunicació. Hauríem de tindre un filtre una miqueta més crític. Si lo que volem és
educar. I el filtre no seria també que no veren tant els mitjans de comunicació? I mira que no vull ficar-me en contra ni molt menys, al contrari.
Te estàs tirant piedras.
No.
Jo crec que està fent una bona observació. Hem de filtrar.
Limitar, no?, un poc. Ho hem parlat de la televisió, per exemple.
Sí.
O saber què és el que podem veure i què no.
Exacte. Hem de tindre una supervisió una miqueta més concreta del que volem per als nostres fills i de lo que veuen, de lo que fan... tindre una miqueta més de control, perquè després és un poc tard. Quan tota aquesta informació ja ha arribat i es la filtren en el seu prisma, que no tenen per què entendre el que està passant, el que estan veient, arriben a unes conclusions i ahí és un poc tard. Hem de veure abans que... influir abans.
Y a mí me interesa mucho esto del optimismo, ¿no? También el criar hijos optimistas.
Eso es un punt de ventatge. És de cara a la felicitat i l'èxit en la vida, ser persones optimistes pues, te porten sempre per millor camí.
Claro.
Es cierto, porque sí que es parece una profecía autocumplida, ¿no?
Exacto.
Lo de todos hemos tenido la experiencia de ir a un examen, aunque no hayamos estudiado mucho, pero con
la convicció de que te hiciera bien. Exacto.
Y luego te ayuda.
Sí, porque te
puede ser, la actitud, ¿no?
Sí.
O a una entrevista de trabajo diciendo, madre mía, no me van a coger.
¿Y cómo fas que sent tu optimista el teu fill pot, o com li ajudes a ser optimista?
Pues hem de fer-li veure les coses bones que té a la vida, al seu voltant. Les coses bones que té ell, les coses bones que fan per ell, les coses bones que fem els pares, els germans, el seu entorn. Hem de fer que deprenga a valorar la bellesa, la bondat i la gratitud en el seu entorn.
I ahí unim també que n'hi ha que ser solidari, no? Perquè això li ajudarà, no?, a ser més optimista pensant, jo tinc més del que moltes persones els agradaria tindre. Ojalà tingueren això.
El fet de valorar el que tens i advertir les carències que n'hi ha en la resta de la societat ens fa ser millor persones, des de luego.
I a part ajuda també en les relacions, no? Jo estic pensant i jo prefiero estar a mi lado con gente optimista que no cenizos, que sempre ven el vaso medio lleno.
Sí.
O sea, un medio vacío, ¿no?
Sí.
Es decir, porque no, yo creo que
sí,
se puede combinar...
Sí, porque es como que te consumiesen, ¿no?
Se puede combinar lo que es el ser positivo con ser realista, ¿no, Pedro?
Mm. Se deu de combinar. És que els pensaments pessimistes i derrotistes ens aboquen al fracàs. Per contra, si tenim pensaments positius i d'alegria... Estem...
Està clar que no sempre pots, no? Però no està mal.
I les emocions se contagien, tant les negatives com les desagradables. O sigui, les positives i les negatives, o agradables i desagradables. I és molt més positiu i molt més ric que te contagien d'emocions positives.
Pedro, anem a fer un poc de recopilació, com que ja anem a tancar l'espai que ens queden 5 minutets ja avant. Mm-hmm. Fem un poc de recopilació per a tots els pares i mares... O huelos y hueles, ¿no?
També perquè...
Perquè això també m'agradaria que ho mencionaré un momentet. Ells formen una part fonamental en les vides dels xiquets. I, claro, ells encara ho tenen més complicat, no? Ells s'han criat d'una forma totalment distinta.
Sí.
Com ho fan els abuelos?
Pues els abuelos ho fan el millor que poden i hem de donar moltes gràcies per tota la dedicació i tot el temps que invertissen en ajudar-nos. Mm. Si no fora per ells, moltes famílies pues no podríem tirar endavant. O sea que...
I es poden donar algun consellet?
Sí, jo crec que hauríem d'assentar unes bases en l'educació entre pares i abuelos. Hauríem d'acordar quina va ser la manera de procedir. I són els pares realment els que tenen que indicar quines són aquestes normes. I els abuelos, pues, voluntariosament, les compliran hasta allà on puguen arribar.
Més o menys, no?
Sí. Però, bueno, la responsabilitat d'educar els fills és dels pares, evidentment. I els abuelos, pues, no res, animar-los a que continuen fent-lo com... Diguem que d'aixes anem a permetre la part agradable de l'educació, que és malcriar, entre cometes. Però sí, sempre es tracten d'una forma més optimista o més sentida l'humor o es permetissin més coses. Evidentment que no passen mai dels límits que han plantejat prèviament dels pares.
Clar, sense superar això.
Exacte.
Per tant, quines... habilitats emocionals haurien de desenvolupar per arribar a que els xiquets tingueren més intel·ligència emocional?
Pues comencem des del principi.
Un poc a lo...
Sí, resumint. Pues, prendre consciència de les seues emocions, situar les seues emocions, saber on les tenen, saber quins són els seus punts febles i els punts forts, saber expressar aquestes emocions per a que la gent les pugui entendre i de forma paral·lela a ells entendre la resta de la gent, desenvolupar la seva empatia, la seva autogestió, saber com enfrontar-se davant d'un conflicte, saber de quines ferramentes disposa ell pues, quan està passant un mal moment per a canviar aquesta emoció desagradable que està tenint per una emoció agradable que el pugui afrontar, enfrontar d'una forma millor a la tasca que té que desenvolupar, motivar-se quan està desmotivat i té que fer algo que no li agrada, pues, traure els recursos necessaris per a poder tirar endavant. I després pues, desenvolupar totes les habilitats socials, que són un munt, per a poder millorar el seu dia a dia, la seva relació amb els seus pares, en el seu entorn.
Per a desenvolupar tota aquesta intel·ligència emocional, per a que els pares ajuden a desenvolupar-la, hem de tindre temps
de qualitat.
De qualitat.
Sí. Exacte, i càlides, que se senten volguts en un ambient de confiança i seguretat i ben arropats.
Doncs amb aquestes paraules ens quedem. José?
Hombre, yo me he quedado con quizás eso que los padres tenemos que hablar con los hijos menos, aunque también, pero menos de lo que ha pasado, lo que has hecho, lo que he hecho, e introducir ya lo de, ¿y eso cómo te ha hecho sentir?
Exacte.
O me sentí así, ¿no?
También
de cara, ejemplo, a los
profundir,
hijos.
Aprofundir más.
Hablar de sentimientos.
No olvidar que som el model emocional dels nostres fills i actuar en conseqüència.
Uh-huh. Ahí sí.
Bueno, pues Pedro, ha de tornar perquè ens ha de parlar de l'embaràs, perquè d'això no hem parlat, se'ns ha quedat ahí pendent, no pot ser?
Quan vulgueu, encanta.
Bueno, Pedro, gràcies.
Moltíssimes gràcies.
José, una vegada més, moltíssimes gràcies per vindre.
A vosaltres, sempre.
I nosaltres ja quasi que arribem a les 2 del migdia, la última de les pauses i ens acomiadem.
¿Te imaginas un lugar de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado de 10 de la mañana a 9 de la noche ininterrumpidamente. Y ahora también los domingos de 10 de la mañana a 2 del mediodía. Cada día con prendas diferentes. Si eres amante de la moda, tu lugar es F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real.
Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué.
Ya no puedo
inventarlo.
Arribem a les 2:00 de la vesprada, temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent, i com havíem comentat al principi del programa, ja tenim cançó per a Eurovisió, es va triar a nit al programa Operació Triunfo. Serà el duet d'Alfred i Amaya, Tu Canción, que sona així. Amb ella ens quedem, deixem pas, com dèiem, a l'actualitat esportiva. Nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Sé que en ti puedo encontrar esa voz que me abría si el tiempo va mal.
Todo es perfecto si estás a mi lado, creando una nueva ciudad. Siento que bailo por primera vez. Es el arte que endulza la piel de mi mente, viajé la que sigue tus pies. Siento que bailo por primera vez.
Ya no puedo
inventarlo,
solo quiero
tu canción.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Hola, què tal? Salutacions i molt bona vesprada. Una volta més a una nova retransmissió de Ràdio Villarreal.
Hola, què tal, Javi? Salutacions i molt bona vesprada en este estadi de la Ceràmica.
Hola, Javi, molt bona vesprada. Pues sí, una volta més estem així per a poder viure un altre partit.
El Villarreal a la Ràdio del Villarreal.
Villarreal Esports. Ràdio Villarreal.
Vinga, anem allà, que ho ha estat un dia intens. Hi ha passat moltes coses. Lo primer i lo més important és que el Villarreal ha treballat i ho ha fet ja amb dos cares noves. La de Javi Fuego, Xavi Foc, com diuen alguns, que no, Javi Fuego, i la de Salem Aldausari. Els dos han entrenat a les ordres de Javi Calleja en la sessió matinal de treball del Villarreal Club de Futbol. Per això, després, ens han presentat a Javi Fuego, o almenys ell s'ha presentat en societat com un futbolista que vol disfrutar d'aquestes dues temporades i mitges i mitja que el Villarreal li brinda per a jugar al futbol i per a sentir-se un futbolista important dins del Villarreal, sabent el rol que té, el que deu i el que té que aportar, i com i té que fer-ho. Per tant, jo crec que el Villarreal Club de Futbol, o almenys és del Villarreal, també ho creuen, han apostat